Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 4 de desembre de 2022. L'alta mobilitat del llarg del pont de desembre torna a col·lapsar les carreteres catalanes. En les primeres hores de l'operació sortida s'han produït ja 3 morts en accidents de trànsit i des del Servei Català del Trànsit es demana que s'extremin les precaucions, especialment en la mobilitat interior, fins als llocs d'oci. Dilluns es commemora el Dia de la Voluntarietat, del voluntariat, volem dir. Centenars d'entitats no podrien prestar el seu servei sense la feina desinteressada d'aquest col·lectiu. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efren. La Fundació Catalana de Voluntariat Social, que plega 340 entitats i 80.000 voluntaris, ha analitzat el seu perfil dels voluntaris.
El sector de la mel alerta que aquesta campanya podria ser nefasta amb una caiguda del 75% de la producció. En alguns casos, com la mel del romer, la davallada arriba fins al 90%.
El canvi climàtic, l'assentament de la vespa asiàtica a tot l'arc mediterrani i l'augment de costos són algunes de les causes més destacades.
En clau cultural, Terrassa acomiada avui el periodista Josep Maria Francino, que va morir fa tot just un any a causa de la Covid.
Era un dels col·leccionistes més coneguts dels Beatles i per això en l'acte d'homenatge intervindran diversos grups musicals com el Sirex o el Jazz Quartet Terrassa.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs després de la perturbació que ens ha afectat durant aquesta nit i matinada i que ha deixat algunes nevades febles cap al Pirineu i Prepirineu, al voltant d'entre 1 i 5 centímetres de neu nova, a poc a poc la perturbació es va allunyant cap a França. Això facilitarà doncs, que la nuvolositat vagi minvant al llarg, sobretot d'aquesta tarda, perquè aquest matí ha estat força ennuvolada. I durant aquesta tarda, insistim, hi haurà més clarianes, sobretot a punts de l'interior. Al litoral encara quedaran restes de núvols abundants, on fins i tot no descartem que en caiguin doncs, 4 gotes mal comptades. Tot plegat en un entorn de temperatures similars a les d'ahir, una miqueta més altes, potser ja on s'obrin més clarianes. I de cara a la setmana vinent, doncs, aniran arribant diferents perturbacions d'origen atlàntic, més o menys actives, que comportaran, de moment, dilluns i dimarts, més aviat nuvolositat que no pas pluja, com a molt, 4 gotes cap a les comarques de Ponent. Les temperatures remuntaran significativament, sobretot les màximes, a partir doncs, ja de demà mateix, al centre de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, en general, la veritat és que parlem de calma ara mateix en aquesta xarxa viària. Hem de comentar, però, un accident que s'ha produït fa poca estoneta a la C-59 a Sant Feliu de Codines. Aquí sí que parlem de problemes perquè la via la tenim tallada en tots dos sentits de la marxa en aquest punt de la C-59. Com us dèiem, aquest accident a Sant Feliu de Codines que talla la via en tots dos sentits de la marxa. També, com us dèiem, a la resta de la xarxa viària, si més no principals carreteres i autopistes catalanes, parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I en esports, el Joventut de Badalona s'emporta el duel català del cap de setmana a l'ACB.
La penya s'imposa al Baxi Manresa per 68-90 en un partit molt seriós i suma així la seva tercera victòria consecutiva.
A les vies de so, José Pirt, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Judit Peñaranda i Efraín García. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Tràgic inici del pont de desembre a les terres catalanes. L'alta mobilitat està causant un degoteig de morts a les carreteres. Dues dones i un home han perdut la vida en 3 accidents que han tingut lloc a la C-55, a l'alçada de la localitat de Cardona, a la BB-2242, en el seu pas per Piera, i a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans.
Els accidents han tingut lloc en plena operació sortida. El primer dels incidents, el de la C-55 ha provocat talls en els dos sentits de la marxa durant la nit de dissabte. Unes hores més tard, als vols de les 5 de la matinada, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís perquè un vehicle ha sortit de la via. L'accident ha acabat amb la vida de la passatgera davantera, una jove de 18 anys, mentre que la conductora ha estat traslladada a l'Hospital d'Igualada amb ferides menys greus. Prop de les 7 del matí, un xoc frontal entre dos cotxes ha causat la mort d'una tercera persona. L'home era el conductor d'un dels dos vehicles. En l'accident s'ha vist implicat un tercer cotxe. Quatre persones han resultat ferides i han estat traslladades als hospitals de Mollet, de Granollers i de Sabadell. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa durant unes hores. Es tracta dels primers accidents mortals del pont de la Puríssima. Amb aquestes víctimes ja són 152 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
D'altra banda, l'operació sortida deixa també de nou la imatge de col·lapse a les carreteres. Ahir es van tornar a registrar cues de fins a 16 quilòmetres a l'AP7 a causa d'un accident que va acabar amb un camió bolcat.
Per evitar el tap, molts conductors van decidir desviar-se per la C-35. Per això va sumar-hi retencions de fins a 12 quilòmetres entre Llinars del Vallès i Sant Celoni en sentit nord. De retruc, la Nacional 2 també es va veure afectada i va registrar aturades de fins a 3 quilòmetres al tram final de la C-32 a l'enllaç amb la GI-600 i la Nacional 2. La ciutat de Barcelona tampoc no es va escapar. Un accident a la C-58 a tocar del Nus de la Trinitat va acabar de complicar la mobilitat amb cues de fins a 3 quilòmetres. Tot i que avui s'espera un dia més tranquil, caldrà que estiguem atents en les properes hores a l'estat del trànsit.
Aquest dilluns es commemora el Dia del Voluntariat. Centenars d'entitats no podrien prestar els seus serveis sense la feina desinteressada d'aquest col·lectiu. Però quin és el perfil dels voluntaris i voluntàries? La Fundació Catalana de Voluntariat Social, que plega 340 entitats i 80.000 voluntaris, ha analitzat el seu perfil amb motiu del dia que homenatja aquest col·lectiu. Ens n'informa Carme Defez.
Dona i major de 65 anys. És el perfil més freqüent de persona que presta la seva col·laboració desinteressada en alguna entitat social. Aquest suport és inestimable, però les entitats busquen sumar a la causa també joves i homes, que tan sols representen el 30% de voluntariat davant del 70% de dones. Així es desprèn de l'estudi al voluntariat a Catalunya, qui, com i per què, que ha impulsat la Fundació Catalana de Voluntariat Social en motiu del dia que homenatja aquest col·lectiu. L'estudi permet conèixer més dades. Per exemple, quasi el 7% dels voluntaris són de procedència estrangera, que 6 de cada 10 tenen estudis superiors i que el 10% de persones amb diversitat funcional presten el seu servei com a voluntaris, una taxa molt semblant al de la població en general. Les tasques que més es fan són en l'àmbit social, sobretot acompanyament de persones, i també associatives, en entitats culturals o esportives.
El CAP de Tordera gestiona unes 100 visites pediàtriques al dia per infeccions respiratòries. A Catalunya creixen exponencialment els casos de bronquiolitis entre els infants, especialment amb menors de 2 anys. Ho amplia Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
A Tordera, en les darreres hores, hi ha hagut un rebrot important, sobretot aquest any, que la retirada de la mascareta ha tornat a fer créixer els casos entre els més joves. Segons confirma el director del CAP Tordera, Leonardo Heredia, la onada està sent força contagiosa.
Vale, estamos teniendo, en general, este año una oleada muy importante de infecciones respiratorias pediátricas, y también de adultos, pero fundamentalmente, mucho la novedad aquí sería lo pediátrico, y estamos teniendo casi 100 visitas por día entre los 3 profesionales de pediatría que tenemos actualmente.
Els canvis de clima acceleren aquest tipus d'infeccions respiratòries, per això des del CAP Tordera demanen als usuaris protegir-se, sobretot els infants, fent ús de mascareta en espais amb afluència de gent.
Els Mossos desarticulen un grup criminal especialitzat en robatoris de càrregues de camions a àrees de servei de l'A2 i tràfic de medicaments il·legals. S'han detingut a 3 persones que, segons la policia catalana, en 5 mesos haurien robat productes valorats amb més de 571.000 euros.
En un dels robatoris es va robar gairebé 2,5 milions de comprimits d'un fàrmac anomenat Ribotril 2. Es tracta d'un psicotròpic que es pot utilitzar per fabricar la droga coneguda com a Carcubi. En l'operació s'ha localitzat un parell de mercaderies robades, la furgoneta que feia servir el grup criminal i plaques de matrícules doblades. També s'han intervingut dispositius de seguiment de vehicles per doblar claus. El jutjat d'instrucció número 2 de Lleida ha decretat l'ingrés a presó per als tres detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de circular per l'autovia A2, zona on eren més actius fins a acabar el procediment.
La Policia Nacional desmantella 5 macroplantacions de marihuana a la província de Barcelona. En l'operatiu s'han detingut 14 persones i s'hi han intervingut més de 4.000 plantes i 10.000 euros en efectiu.
Entre els 14 detinguts hi ha persones dedicades al cultiu i tràfic internacional de marihuana, però també facilitadors de mitjans que feien possibles les instal·lacions dels cultius. L'organització feia servir sistemes sofisticats per eludir possibles accions policials i per obtenir l'electricitat necessària de forma il·legal. D'aquesta forma haurien pogut operar durant uns anys sense ser descoberts.
La Terra Alta arriba al 75% d'ocupació turística durant el pont de desembre. Tot i això, es queda lleugerament per sota de les xifres assolides l'any passat. El turista, principalment català, valencià o aragonès, visita la comarca aquests dies en busca de tranquil·litat, però també cridat per reclams com la memòria històrica o l'enoturisme. Informa Dani Camacho des de Canal Terres de l'Ebre.
Finalment serà un bon pont per als establiments turístics de la Terra Alta. Tot i que en un primer moment les xifres no eren bones, les reserves d'última hora han fet completar 3/4 dels allotjaments. Unes bones dades per a l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Ho explica la seva presidenta, Pilar Miró.
El balanç ha sigut positiu. No ens pensàvem que fora tan positiu, perquè han passat del 75% d'ocupació. I han sigut una part, el 40% han sigut de més d'última hora, no? Al començament no semblava que la cosa funcionés molt bé.
Malgrat tot, les xifres d'estos dies se queden lleugerament per sota de les de l'any anterior, en què se va arribar a superar el 80%. Però la presidenta de l'associació creu que la comarca se troba en un bon moment perquè cada cop se coneix més la Terra Alta.
Des del 2019, 2020 i 2021, doncs vam... Al no poder viatjar fora, la gent mateix de Catalunya doncs, va conèixer la Terra Alta, que molts no la situaven al mapa. Això és important per nosaltres, una comarca tan petita com és la Terra Alta.
El turisme troba sobretot tranquil·litat a la Terra Alta, però també serveixen reclams com els espais de la Batalla de l'Ebre, el vi o l'oli, entre altres. Però molts també viatgen fins a la comarca per buscar rutes al Parc Natural dels Ports o per fer amb bici la Via Verda de la Val de Zafán.
El sector de l'oci nocturn tarragoní encara el futur amb dubtes i preocupació arran de la pujada generalitzada de preus, tot i haver encadenat uns mesos molt bons. És una crònica de Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
L'oci nocturn encara manté les bones sensacions que ja tenien a l'estiu. En una entrevista a Tarragona Ràdio, el representant del Gremi de Discoteques i Sales de Festa de Tarragona i propietari de Totem, Cristian Compte, ha assegurat que tot i aquests bons mesos, els propietaris s'estan començant a topar amb la realitat. Sobre la pujada de preu generalitzada, Compte explica que les estan passant bastant magres. Comenta que, tot i estar pagant de llum 5 vegades més als seus locals, no s'atreveixen a pujar els preus.
Com que aquesta eufòria ja ha passat i si la nostra realitat és la que és, però sí, la pujada... Mira, nosaltres de llum paguem 5 vegades el que pagàvem, per exemple, i no ens atrevim a repercutir-ho, a pujar els preus perquè ho haurem d'acabar fent d'alguna manera, però és molt difícil.
De cara al futur, Compte preveu adaptar els costos a la nova realitat que els espera. Veu amb optimisme la propera campanya de Nadal, però es mostra dubitatiu davant com evolucionarà tot, sobretot entrant uns mesos els de tardor i hivern, que són els més fluixos del sector.
L'any 2022 no està sent un any gaire bo pel sector agrari, no només perquè els costos s'han disparat, sinó també perquè el preu final no pot absorbir-los i, per tant, els pagesos es troben en una situació cada vegada més crítica. El sector de la mel, per exemple, alerta que aquesta campanya serà nefasta amb una caiguda del 75% de la producció. En alguns casos, com la mel de romer, la davallada arribaria fins i tot als 90%. Segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, és la pitjor campanya dels darrers 20 anys. Les causes són vàries: el canvi climàtic, l'assentament de la vespa asiàtica a tot l'arc mediterrani i l'augment de costos, entre els quals també hi ha, evidentment, l'energètic. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
Les cooperatives apícoles tarragonines estimen que només han arribat a una producció de mel d'entre el 20% i el 25% respecte a l'any anterior. Així, enguany s'han deixat de produir més de 600 tones de mel amb un valor econòmic de gairebé 4 milions d'euros. És una situació, però, que es pot extrapolar al conjunt del país. Els apicultors, a més, han hagut d'alimentar les abelles amb suplements, fet que ha incrementat els costos un 40%. El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, ha explicat a la xarxa quina és la principal causa.
El canvi climàtic, quan se produís aquests cops de calor, quan se produís aquestes sequeres, doncs com les que tenim enguany profundes, les abelles i en la seva producció de mel és el que més les afecta.
La vespa asiàtica present en el 70% dels ruscs i la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna han acabat d'enfonsar una campanya en la qual no s'han pogut fer les transhumàncies habituals.
Un canvi climàtic, vale, tindríem poca mel, però igual trobarien idees per anar a produir mel a més quilòmetres lluny. Però en els preus del gasoil, en els preus del combustible, en tot això, és que no hi poden anar. I és la cosa diabòlica que se'ns ajunta tot el mateix any. I contra això és difícil. Si no ens ajuden, és difícil lluitar-hi.
Gairebé la meitat de la producció total de mel de Catalunya correspon a la demarcació de Tarragona.
Al Prat de Llobregat se celebra des de divendres la Fira Avícola Raça Prat, que l'any que ve arribarà a la seva 50a edició. El retorn a la presencialitat i la coincidència amb aquest inici llarg pont de desembre està fent que aquests dies es tornin a viure les cues d'abans de la pandèmia. Allà hi tenim el nostre company Lluís Rodríguez del Prat Ràdio i anem en directe per copsar les sensacions que s'hi viuen.
L'avançament de dates ha funcionat i centenars de persones s'han apropat fins al recinte firal de la granja de la Ricarda per viure sense restriccions els principals atractius de la fira avícola, com són els exemplars exposats i pels quals hi ha hagut llargues cues durant tot el matí, tot i la pluja intermitent. L'edició ha tancat avui la 49a edició amb l'entrega de premis, on s'ha tornat a fer evident el necessari relleu generacional i pel qual l'Associació de Criadors i també l'Ajuntament tenen ja una fórmula pensada, que ha anunciat avui l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler.
Sí, hem de veure doncs, com produïm aquest relleu generacional que necessiten també els criadors de pollastres pota blava, i probablement la millor fórmula és a través de que la ciutadania, doncs, de la mateixa manera que pot gaudir d'un hort, no, per dels horts públics, no, doncs que pogués tenir l'accés a poder doncs, cuidar d'un pollastre.
També balanç positiu per part del sector gastronòmic, que també ha augmentat la seva participació per aquest canvi de dates, una modificació en el calendari que tot indica que ha arribat per quedar-se.
En clau cultural, Terrassa acomiada avui el periodista Josep Maria Francino, que va morir fa tot just un any a causa de la Covid. Era un dels col·leccionistes més coneguts dels Beatles i per això en l'acte d'homenatge intervindran diversos grups musicals com el Sirex i el Jazz Quartet Terrassa. Ho amplia Pau Aguilera des de la Ràdio Municipal de Terrassa.
La Nova Jasca va acollir un homenatge a Josep Maria Francino aquesta tarda. L'acte comptarà amb actuacions d'una quinzena d'artistes i de formacions com el Sirex, els Folls, el Jazz Quartet Terrassa, Joan Pera, Litus o Raül Refri. El periodista Josep Maria Francino va morir el desembre passat als 74 anys a causa de la Covid. Nascut a Terrassa, va ser un dels primers directors de Catalunya Ràdio i durant més de 10 anys director de programes de Com Ràdio. El seu nom va estar sempre vinculat a la música i en concret als Beatles, i es va convertir en un dels col·leccionistes més prestigiosos gràcies als seus anys de recerca i de professió dedicada a la ràdio i a la música. En la seva extensa trajectòria radiofònica va rebre diversos premis, com la menció d'honor dels Premis Radio Associació de Catalunya per la seva trajectòria professional i el Premi Ciutat de Barcelona.
Sí, ahir us explicàvem que la Pobla de Segur organitzava un acte per celebrar la inclusió dels reiers com a patrimoni immaterial de la humanitat. Avui anem fins a Coll de Nargó, on a hores d'ara celebren també el reconeixement de l'UNESCO. I anem en directe amb Ignasi Cervera. Ignasi, bon dia.
Bon Bon dia. Els veïns de Coll de Nargó s'han reunit amb l'Església Romànica de Sant Miquel per celebrar el reconeixement com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO, que es coneixia aquest dijous al migdia. Molta felicitat, satisfacció per part de tots els veïns i una àmplia presència institucional, tant a nivell local com comarcal i de territori del Pirineu i Aran. L'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, destaca que es tracta d'una candidatura internacional que ha liderat Polònia amb diversos països de centre a Europa i, a més, afegeix el reconeixement que ja tenen l'espai Geoparc, que inclou tot el Pallars Jussà i també el municipi de Coll de Nargó. En Riera espera que tot plegat ajudi a internacionalitzar el municipi.
Per posicionar-nos internacionalment, no? Esperem que les baixades, tant aquí com les que es fan a Centre Europa, hi hagi aquesta comunicació, que l'únic parlament que s'ha fet avui, per exemple, ha sigut per destacar, a part de la idoneïtat del projecte, la col·laboració que havia hagut internacional entre tots els països, i per tant pues, fa que s'obri aquesta possibilitat de col·laboració internacional.
L'acte d'avui a Coll de Nargó també ha comptat amb presència del poble de Seguany. Àngel Portet, que és president d'honor de l'Associació Internacional de Reiers, agraïa la col·laboració que hi ha hagut amb Coll de Nargó, amb aquestes dues poblacions pirinenques, i ha expressat també el desig que tot plegat serveixi per preservar el record d'aquest ofici que fins fa ben poques dècades i al llarg de segles havia tingut una gran importància al riu Segre i a la Noguera Pallaresa pel transport de fusta fins al mar.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona s'emporta el duel català del cap de setmana a l'ACB. S'imposa el Baxi Manresa per 68-90 en un partit molt seriós.
La penya suma així la seva tercera victòria consecutiva i se situa a la setena plaça provisional de la Lliga. Els verd i negres van arrencar amb molta força i van aconseguir clavar un parcial de 0-11 en els primers compassos del partit. L'equip va saber gestionar molt bé l'avantatge i va arribar a la mitja part 11-1. Un altre parcial de 0-11 en el tercer quart va acabar de sentenciar el partit. Qui sí que va donar la campanada va ser l'Obradoiro, que va superar el Barça 76-74 només per 2 punts.
El Nàstic busca continuar progressant en la classificació de la primera federació a expenses d'un altre equip català, Alejandro Berzosa. Bona tarda.
El conjunt grana s'enfrontarà al Sabadell. L'equip arlequinat és 15 de la classificació, amb 15 punts, sumant un total de 4 victòries, 3 empats i 6 derrotes. En els últims 5 partits, el conjunt barceloní va sumar una victòria, 2 derrotes i 2 empats de manera consecutiva. El migcampista Ander Gorosti assegura que l'equip està en un bon moment per a posicionar-se en la part alta de la classificació.
Al final hemos estado trabajando bien todas las semanas, incluso en pretemporada. Nos costó arrancar, pero creo que vamos de menos a más y eso se está viendo en el campo, ¿no? Y es ahora cuando hay que apretar más, llegar a Navidad los puestos de arriba e intentar hacer 4 de 4, que yo creo que lo vamos a conseguir. No son excusas, al final, bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Hay veces que no salen las cosas, pero eso no significa que no lo intentemos, no trabajemos y no nos esforcemos al 100%. Ahora, por suerte, se están dando los resultados y, bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que aprovechar este buen momento, buena dinámica y, joder, llegar al Sabadell en casa y a por los 3 puntos, que la afición esté contenta con nosotros.
Al partido de jugar a las 6 de la tarde desde el nuestro de Costa Dourada.
La que arriba carregada de partits avui és la segona federació al camp del Manresa i tenim el Pol Rodríguez seguint el partit entre els locals i el Badalona Futur. Bon dia, Pol.
Bon dia. El Badalona Futur ha sorprès un dels equips capdavanters de la segona federació, com és el Centre d'Esports Manresa, un equip que estava imbatut al seu camp fins al moment. Victòria 1-2 dels badalonins amb gols d'Albert Torres a la primera part Dani Hernández a la segona, tots dos combinant contraatacs. Javi López, del Manresa, el davanter del Manresa, ha esquinçat diferències a només 5 minuts al final, però no ha estat suficient. Un Manresa que ha despertat tard i ha pagat cares les pilotes perdudes al mig del camp que han originat els gols rivals. D'aquesta manera, el Manresa no aprofita l'ensopegada del líder, el Terol, i el Badalona Futur, per la seva banda, suma la segona victòria consecutiva per sortir de la zona de descens.
Moltes gràcies, Pol. A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça aconsegueix superar la Reial Societat i manté així una dinàmica excepcional.
Un gol de Lucy Bronzé al minut 89 ha permès al Barça superar per 2-1 la Reial Societat de Natàlia Arroyo. La victòria serveix a les blaugranes per mantenir uns registres inigualables. Invictes sumen 11 victòries en 11 jornades. No va tenir tanta sort el Levante a les Planes, que va caure per 1-4 davant del Reial Madrid, que consolida així la segona posició.
La Unió Esportiva Olot necessita trencar la sèrie de derrotes contra un Hèrcules en hores baixes als atacants. Els alicantins, volem dir, en plena crisi a tots els nivells, només tenen 5 punts més que els olotins i també ocupen la zona de descens. El partit es jugarà en horari d'hivern a l'estadi municipal a 4:45 de la tarda, n'informa David Planella des d'Olot Televisió.
L'Olot és penúltim, és a 5 punts del play-out i de la permanència directa i ha perdut 5 dels últims 6 partits de Lliga, però fa 3 setmanes que va canviar d'entrenador i el nou tècnic, Jonathan Risueño, assegura que la mala ratxa no afecta el dia a dia de l'equip.
La veritat que no apareix en com estem en la classificació, perquè el grup està molt bé anímicament, està treballant molt bé, crec que cada dia millor.
Això sí, Risueño és molt conscient que aquestes paraules s'han de reforçar amb la primera victòria.
A més de per la classificació, per jugadors, perquè crec que se mereixen una alegria perquè estan treballant molt bé i seria el premi que crec que se mereixen.
És la recepta de Jonathan Risueño per derrotar l'Hèrcules aquest diumenge a l'estadi municipal. L'equip alacantí és el gall de la categoria, però travessa un dels pitjors moments de la seva història. La setmana passada va caure golejat contra el Lleida per 0-4 i va entrar en zona de descens. Ara mateix és un rival directe de l'Olot a la classificació, perquè els dos conjunts estan separats per 5 punts, però Risueño no s'hi vol fixar gaire.
Un partit més. La categoria és molt igualada, tots els rivals són molt bons, però també podem guanyar nosaltres a qualsevol rival.
L'Olot Hèrcules, corresponent a la 13a jornada de Segona Federació, es disputarà a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal. Serà el primer partit de la temporada en horari d'hivern.
I en handbol arriba la primera victòria de l'handbol granollers de Dolo Martín.
Han hagut de passar 8 jornades perquè el Granollers sumi el primer triomf a la màxima categoria. Una victòria important perquè s'ha donat davant d'un rival directe en la lluita per la permanència, l'Sporting La Rioja. El 16-26 en el marcador final serà tota una glopada d'aire just quan més falta els feia.
I quan falten pocs minuts per arribar a 3:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Una de les grans revolucions de l'astronomia va ser la fotografia. A partir de la seva invenció, la quantitat d'objectes celestes que es podien detectar va augmentar moltíssim. Poc després de néixer la pròpia fotografia, ja es va aplicar a l'astronomia, i un dels pioners va ser Henry Draper, a finals del segle XIX. Henry Draper va néixer l'any 1837 en un poble de Virgínia, Estats Units. El seu pare, John William Draper, era professor de química a la Universitat de Nova York i havia inventat la fotografia química i havia fet la primera fotografia, el daguerrotip de la Lluna i el primer retrat d'una persona. Va estudiar medicina a la Universitat de Nova York i es va llicenciar el 1857, amb només 20 anys. Es va agafar un any sabàtic i va viatjar a Irlanda, on va visitar William Parsons, que s'havia constituït un observatori amb el telescopi més gran del moment. Va quedar fascinat i, en tornar als Estats Units, es va construir el seu propi observatori a Hastings-on-Tucson, a Nova York. A més, volia posar el seu coneixement de la fotografia al servei de l'astronomia. Després de llegir el treball sobre els espectres estel·lars de Hawkins i Lockyer, es va construir el seu propi espectroscopi i el va millorar. Però l'astronomia no era el seu ofici, només una afició. Primer va treballar com a metge a l'Hospital Bellevue i després com a professor de la seva universitat. L'any 1867 es va casar amb Mariana Palmer, qui va assistir-lo en el seu treball astronòmic. El 1872 va obtenir l'espectre estel·lar de l'estrella Vega, que mostrava perfectament línies d'absorció. Seria el primer d'un centenar més d'espectres que obtindria al llarg de la seva vida. Dos anys després va dirigir una expedició per observar un trànsit de Venus, encara que ell no va viatjar. el 1880 va fer la primera fotografia de la nebulosa d'Orió i aquell any també va obtindre l'espectre de Júpiter. Va ser el primer en fer una fotografia de gran camp per obtenir la imatge d'un cometa amb la seva cua. Va morir l'any 1882, amb només 45 anys, després d'agafar una pleuritis en un viatge de caça a les Rocky Mountains. Després de la seva mort, la seva dona va crear la Fundació Henry Draper Memorial per finançar un catàleg estel·lar, el Henry Draper Catàleg, que contenia totes les estrelles fins a una magnitud 9 i que va ser publicat en una primera edició entre 1918 i 1925, amb més de 225.000 estrelles amb els seus espectres. Aquesta feina la va dirigir Edward Pickering, juntament amb unes 80 dones que van contractar per classificar estrelles. L'àrem de Pickering, a l'Observatori de la Universitat de Harvard.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 4 de desembre de 2022. L'alta mobilitat del llarg pont de desembre torna a col·lapsar les carreteres catalanes. En les primeres hores de l'operació sortida s'han produït ja 3 morts en accidents de trànsit i des del Servei Català del Trànsit es demana que s'extremin les precaucions, especialment en la mobilitat interior fins a llocs d'oci. Dilluns es commemora el Dia del Voluntariat. Centenars d'entitats no podrien prestar els seus serveis sense la feina desinteressada d'aquest col·lectiu. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efren. La Fundació Catalana de Voluntariat Social, que plega 340 entitats i 80.000 voluntaris, ha analitzat el seu perfil de voluntaris.
El sector de la mel alerta que aquesta campanya serà nefasta amb una caiguda del 75% de la producció. En alguns casos, com la mel de romer, la davallada podria arribar fins al 90%.
El canvi climàtic, l'assentament de la vespa asiàtica a tot l'arc mediterrani i l'augment de costos són algunes de les causes més destacades.
En clau cultural, la nova Jazz Cava acollirà un homenatge a Josep Maria Francino, el xino, el proper diumenge 4 de desembre a les 7 de la tarda.
L'acte comptarà amb actuacions d'una quinzena d'artistes i formacions com el Cirex, els Folls, el Jazz Quartet, Terrassa, Joan Pera, Litus o Raül Refri.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs després de la perturbació que ens ha afectat durant aquesta nit i matinada i que ha deixat algunes nevades febles cap al Pirineu i Prepirineu, al voltant d'entre 1 i 5 centímetres de neu nova, a poc a poc la perturbació es va allunyant cap a França. Això facilitarà doncs, que la nuvolositat vagi minvant al llarg, sobretot d'aquesta tarda, perquè aquest matí ha estat força ennuvolada. I durant aquesta tarda, insistim, hi haurà més clarianes, sobretot a punts de l'interior. Al litoral encara quedaran restes de núvols abundants, on fins i tot no descartem que en caiguin doncs, 4 gotes mal comptades. Tot plegat en un entorn de temperatures similars a les d'ahir, una miqueta més altes, potser ja on s'obrin més clarianes. I de cara a la setmana vinent, doncs, aniran arribant diferents perturbacions d'origen atlàntic, més o menys actives, que comportaran, de moment, dilluns i dimarts, més aviat nuvolositat que no pas pluja, com a molt, 4 gotes cap a les comarques de Ponent. Les temperatures remuntaran significativament, sobretot les màximes, a partir, doncs, ja de demà mateix, al centre de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix parlem de calma, de tranquil·litat en aquesta xarxa viària amb poc volum de trànsit, sense grans incidències que ens puguin complicar aquesta circulació, excepte aquest accident que ens comenten a la C-59 a Sant Feliu de Codines, que sí que manté tallada la via en tots dos sentits de la marxa, com et deia, la C-59, aquest accident a Sant Feliu de Codines. També tenim unes esllavissades en una carretera local propera a Montesquiu, la C-17Z, aquest tram de la C-17Z la tenim també tallada a la circulació, com et deia, accedint a Montesquiu. Poca cosa més, a la resta de la xarxa viària, circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I en esports, el Joventut de Badalona s'emporta el duel català del cap de setmana a l'ACB.
La penya s'imposa al Baxi Manresa per 68-90 en un partit molt seriós i suma així la seva tercera victòria consecutiva.
A les vies de so, José Pirt, a la producció als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Judit Peñaranda i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Tràgic inici del pont de desembre a les terres catalanes. L'alta mobilitat està causant un degoteig de morts a les carreteres. Dues dones i un home han perdut la vida en tres accidents que han tingut lloc a la C-55 a l'alçada de la localitat de Cardona, a la BV-2242 en el seu pas per Piera i a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans.
Els accidents han tingut lloc en plena operació sortida. El primer dels incidents, el de la C-55, ha provocat talls en els dos sentits de la marxa durant la nit de dissabte. Unes hores més tard, als vols de les 5 de la matinada, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís perquè un vehicle ha sortit de la via. L'accident ha acabat amb la vida de la passatgera davantera, una jove de 18 anys, mentre que la conductora està traslladada a l'Hospital d'Igualada amb ferides menys greus. Prop de les 7 del matí, un xoc frontal entre dos cotxes ha causat la mort d'una tercera persona. L'home era el conductor d'un dels dos vehicles. A l'accident s'ha vist implicat un tercer cotxe. Quatre persones han resultat ferides i han estat traslladades als hospitals de Mollet, de Granollers i també de Sabadell. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa durant unes hores. Es tracta dels primers accidents mortals del pont de la Puríssima. Amb aquestes víctimes ja són 152 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
D'altra banda, l'operació sortida deixa de nou la imatge del col·lapse a les carreteres catalanes. Ahir es van tornar a enregistrar cues de fins a 16 quilòmetres a l'AP7 a causa d'un accident que va acabar amb un camió bolcat.
Per evitar el tap, molts conductors van decidir desviar-se per la C-35, però això va sumar-hi retencions de fins a 12 quilòmetres entre Llinars del Vallès i Sant Celoni en sentit nord. De retruc, la Nacional 2 també es va veure afectada i va registrar aturades de fins a 3 quilòmetres al tram final de la C-32 a l'enllaç amb la GI-600 i la Nacional 2. La ciutat de Barcelona tampoc no es va escapar. Un accident de la C-58 a tocar del nus de la Trinitat va acabar de complicar la mobilitat amb cues de fins a 3 quilòmetres. Tot i que avui s'espera un dia més tranquil, caldrà estar atents a les properes hores a l'estat del trànsit.
I a tot això cal afegir-hi que Vueling ha cancel·lat preventivament 30 dels vols previstos aquest diumenge a l'aeroport de Barcelona per la nova jornada de la vaga de tripulants de cabina convocada pel sindicat Estable.
Tot i això, l'aerolínia operarà 135 vols, la majoria de vols previstos, que eren 165. Segons Vueling, s'ha pogut reubicar el 93% de clients perjudicats. El 7% restant està pendent de ser reubicat o de rebre el reemborsament del viatge. La vaga va arrencar l'1 de novembre i si el sindicat Estable no arriba a un acord amb la companyia, es preveu que s'allargui fins al 31 de gener del 2023, en concret els dilluns, divendres, diumenges i festius.
Aquest dilluns es commemora el Dia del Voluntariat. Centenars d'entitats no podrien prestar els seus serveis sense la feina desinteressada d'aquest col·lectiu. Però quin és el perfil dels voluntaris i voluntàries? La Fundació Catalana de Voluntariat Social, que plega 340 entitats i 80.000 voluntaris, ha analitzat el seu perfil amb motiu del dia d'homenatge a aquest col·lectiu. Ens n'informa Carme Défez.
Dona i major de 65 anys. És el perfil més freqüent de persona que presta la seva col·laboració desinteressada en alguna entitat social. Aquest suport és inestimable, però les entitats busquen sumar a la causa també joves i homes, que tan sols representen el 30% de voluntariat davant del 70% de dones. Així es desprèn de l'estudi al voluntariat a Catalunya, qui, com i per què, que ha impulsat la Fundació Catalana de Voluntariat Social en motiu del dia que homenatja aquest col·lectiu. L'estudi permet conèixer més dades. Per exemple, quasi el 7% dels voluntaris són de procedència estrangera, que 6 de cada 10 tenen estudis superiors i que el 10% de persones amb diversitat funcional presten el seu servei com a voluntaris, una taxa molt semblant al de la població en general. Les tasques que més es fan són en l'àmbit social, sobretot acompanyament de persones, i també associatives, en entitats culturals o esportives.
Els Mossos desarticulen un grup criminal especialitzat en robatoris de càrregues de camions a àrees de servei de l'A2 i per tràfic de medicaments il·legals. S'ha detingut a 3 persones que, segons la policia catalana, en 5 mesos haurien robat productes valorats amb més de 571.000 euros.
En un dels robatoris es va robar gairebé 2 milions i mig de comprimits d'un fàrmac anomenat Ribotril 2. Es tracta d'un psicotròpic que es pot utilitzar per fabricar la droga coneguda com a Carcubi. En l'operació s'ha localitzat part de la mercaderia robada, la furgoneta que feia servir el grup criminal i plaques de matrícula doblades. També s'han intervingut dispositius de seguiment de vehicles i eines per doblar claus. El jutjat d'instrucció número 2 de Lleida ha decretat l'ingrés a presó per als 3 detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de circular per l'autovia A2, zona on eren més actius, fins a acabar el procediment.
La Policia Nacional desmantella 5 macroplantacions de marihuana a la província de Barcelona. En l'operatiu s'han detingut 14 persones i s'hi han intervingut més de 4.000 plantes i 10.000 euros en efectiu.
Entre els 14 detinguts hi ha persones dedicades al cultiu i tràfic internacional de marihuana, però també facilitadors de mitjans que feien possibles les instal·lacions dels cultius. L'organització feia servir sistemes sofisticats per eludir possibles accions policials i per obtenir l'electricitat necessària de forma il·legal. D'aquesta manera haurien pogut operar durant uns anys sense ser descoberts.
La Terra Alta arriba al 75% d'ocupació turística durant el pont de desembre. Tot i això, es queda lleugerament per sota de les xifres assolides l'any passat. El turista, principalment català, valencià o aragonès, visita la comarca aquests dies en busca de tranquil·litat, però també cridat per reclams com la memòria històrica o l'enoturisme. Informa Dani Camacho des de Canal Terres de l'Ebre.
Finalment serà un bon pont per als establiments turístics de la Terra Alta. Tot i que en un primer moment les xifres no eren bones, les reserves d'última hora han fet completar 3/4 dels allotjaments. Unes bones dades per a l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Ho explica la seva presidenta, Pilar Miró.
El balanç ha sigut positiu, no ens pensàvem que fora tan positiu, perquè han passat del 75% d'ocupació. I han sigut una part, el 40% han sigut de més d'última hora, no? Al començament no semblava que la cosa funcionés molt bé.
Malgrat tot, les xifres d'estos dies se queden lleugerament per sota de les de l'any anterior, en què se va arribar a superar el 80%. Però la presidenta de l'associació creu que la comarca se troba en un bon moment perquè cada cop se coneix més la Terra Alta.
Des del 2019, 2020 i 2021, doncs vam... Al no poder viatjar fora, la gent mateix de Catalunya doncs, va conèixer la Terra Alta, que molts no la situaven al mapa. Això és important per nosaltres, una comarca tan petita com és la Terra Alta.
El turisme troba sobretot tranquil·litat a la Terra Alta, però també serveixen reclams com els espais de la Batalla de l'Ebre, el vi o l'oli, entre altres. Però molts també viatgen fins la comarca per buscar rutes al Parc Natural dels Ports o per fer amb bici la Via Verda de la Vall de Zafán.
L'Espluga de Francolí crearà una empresa pública d'aigües. Es tracta d'una mesura a curt termini que vol millorar la gestió en casos de sequera com els actuals. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
El servei actualment ja és municipal, però el govern vol disposar de personal que es dediqui exclusivament a aquest àmbit per optimitzar els recursos i tenir més eines davant de períodes de sequera com el que s'està vivint actualment. Els primers passos es donaran l'any vinent i és que serà un dels punts principals del pròxim exercici i seguirà l'exemple d'Aigües de Montblanc. Josep Maria Vidal és l'alcalde de l'Espluga.
Ens ho hem de creure, no? No podem anar amb una sabata i una espardenya com hem anat fins ara. Hi ha d'haver-hi una aposta, penso, molt més important. Penso que això també ens ha de fer veure que és la prioritat important de l'Espluga és l'aigua a dia d'avui.
El consistori considera que el 2023 serà un bon any per començar a constituir aquesta empresa pública, ja que s'executaran dues obres d'especial importància, la connexió amb l'aigua de l'Ebre i la millora de les canonades gràcies als Next Generation.
L'any 2022 no està sent un any gaire bo pel sector agrari, no només perquè els costos s'han disparat, sinó també perquè el preu final no pot absorbir-los i, per tant, els pagesos es troben en una situació cada vegada més crítica. El sector de la mel, per exemple, alerta que aquesta campanya serà nefasta amb una caiguda del 75% de la producció. Segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, és la pitjor campanya dels darrers 20 anys. Les causes són vàries: el canvi climàtic, l'assentament de la vespa asiàtica a tot l'arc mediterrani i l'augment de costos, entre els quals també hi ha, evidentment, l'energètic. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
Les cooperatives apícoles tarragonines estimen que només han arribat a una producció de mel d'entre el 20% i el 25% respecte a l'any anterior. Així, enguany s'han deixat de produir més de 600 tones de mel amb un valor econòmic de gairebé 4 milions d'euros. És una situació, però, que es pot extrapolar al conjunt del país. Els apicultors, a més, han hagut d'alimentar les abelles amb suplements, fet que ha incrementat els costos un 40%. El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca, ha explicat a la xarxa quina és la principal causa.
El canvi climàtic, quan se produís aquests cops de calor, quan se produís aquestes sequeres, doncs com les que tenim enguany profundes, les abelles i en la seva producció de mel és el que més les afecta.
La vespa asiàtica present en el 70% dels ruscs i la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna han acabat d'enfonsar una campanya en la qual no s'han pogut fer les transhumàncies habituals.
Un canvi climàtic, vale, tindríem poca mel, però igual trobarien idees per anar a produir mel a més quilòmetres lluny. Però en els preus del gasoil, en els preus del combustible, en tot això, és que no hi poden anar. I és la cosa diabòlica que se'ns ajunta tot el mateix any. I contra això és difícil. Si no ens ajuden, és difícil lluitar-hi.
Gairebé la meitat de la producció total de mel de Catalunya correspon a la demarcació de Tarragona.
Arrenca el Pla Verd Ripoll. El barri de Castelladral de Ripoll és un dels primers punts on s'ha començat a plantar el nou arbrat del municipi. Es plantaran una quarantena d'arbres en diferents punts de la vila, una acció que suposa la posada en marxa del Pla Director Verd Urbà que l'Ajuntament ha aprovat recentment. Es tracta d'un document que fixa uns criteris en l'àmbit dels arbres, les flors i les plantacions al nucli. És una crònica de Judit Espert des de Televisió del Ripollès.
L'actuació contempla plantar arbres a Castelladral, però també a la zona del polígon de la Valleneda o al barri de Sant Pere, tot per millorar l'ecosistema de Ripoll. La plantació es fa en l'època més adient per intentar que arrelin i Ripoll presenti un aspecte cuidat. Així ho explica Joaquim Colomer, regidor de Territori de l'Ajuntament de Ripoll.
Per millorar la traçabilitat i per millorar el creixement d'aquests arbres i no plantar-los a fora de temporada, perquè el que ens podem trobar, com s'havien trobat altres vegades, és una mortalitat d'aquests arbres bastant important i, per tant, d'aquesta manera ho intentem assegurar-ho més.
Segons el pla director, Ripoll té una superfície arbrada superior a la mitjana de municipis que tenen una densitat de població i urbanisme similar.
Tocava a un arbre cada 2 habitants i mig, més o menys. Per tant, jo crec que això és un número molt elevat.
La voluntat és seguir any a any plantant nous arbres al municipi i que els que no recull el pla director siguin substituïts per espècies autòctones com els badolls, els aurons o els roures.
En clau cultural, Terrassa acomiada avui el periodista Josep Maria Francino, que va morir fa tot just un any a causa de la Covid. Era un dels col·leccionistes més coneguts dels Beatles i per això en l'acte d'homenatge intervindran diversos grups musicals com el Sirex, el Jazz Quartet Terrassa. Ho amplia Pau Aguilera des de la Ràdio Municipal de Terrassa.
La Nova Jascava acollirà un homenatge a Josep Maria Francino aquesta tarda. L'acte comptarà amb actuacions d'una quinzena d'artistes i de formacions com el Sirex, els Folls, el Jazz Quartet Terrassa, Joan Pera, Litus o Raül Refri. El periodista Josep Maria Francino va morir el desembre passat als 74 anys a causa de la Covid. Nascut a Terrassa, va ser un dels primers directors de Catalunya Ràdio i durant més de 10 anys director de programes de Com Ràdio. El seu nom va estar sempre vinculat a la música i en concret als Beatles, i es va convertir en un dels col·leccionistes més prestigiosos gràcies als seus anys de recerca i de professió dedicada a la ràdio i a la música. En la seva extensa trajectòria radiofònica va rebre diversos premis com la menció d'honor dels Premis Radio Associació de Catalunya per la seva trajectòria professional i el Premi Ciutat de Barcelona.
Aquesta nit, Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sanz, al Tricicle, posen fi a la seva carrera com a trio còmic dalt dels escenaris.
Ho faran al Liceu amb un espectacle, el Hits Chimpum, que fa un repàs als millors gags de la seva trajectòria. Es tracta de l'última de les 5 representacions que van a càrrec del que van arrencar el passat dissabte 26 de novembre i que han servit per dir adéu a la seva legió de seguidors.
El Museu de l'Empordà de Figueres acull l'exposició May Rahola, Desig d'Horitzons, una mostra que recull fotografies de May Rahola, una de les pioneres en l'àmbit de la fotografia artística a Espanya, però fins ara amb una obra força desconeguda. L'exposició es pot visitar fins al 9 d'abril.
Esportista, fumadora, amb cabells curts i capitana d'un vaixell. En definitiva, una dona avançada a la seva època i que practicava l'alegria de viure. Així era May Rahola, filla de pares empordanesos, que va trobar en la fotografia la fórmula per expressar la seva forma de sentir el món. I això és el que es vol transmetre a May Rahola, Desig d'Horitzons, una mostra que posa l'accent en el gènere fotogràfic en què més va destacar Rahola als anys 30, el de les marines. D'aquesta manera, l'exposició és una immersió en temes principals de l'imaginari visual de May Rahola, el mar i Cadaqués, una representació de com la fotografia i la navegació esportiva van ser per ella un espai d'emancipació i d'afirmació, però al qual la Guerra Civil va posar punt i final. Cal destacar que May Rahola va ser una de les primeres dones a fer-se un nom en l'àmbit de la fotografia artística a Espanya abans de la Guerra Civil, però la seva obra havia caigut en un oblit quasi absolut. Per això l'exposició May Rahola, Desig d'Horitzons, que es pot visitar a Figueres, és singular, ja que rescata fotografies de l'arxiu personal de la fotògrafa dispersat i en part desaparegut. Així ho explica Roser Martínez, qui ha comissariat l'exposició juntament amb Lluís Bertran Xirau.
El que avui és l'arxiu May Rahola no existia. De fet, era a punt de dispersar-se i desaparèixer definitivament. És a dir, és un arxiu que hem reconstruït a partir d'una quinzena d'orígens diferents en l'àmbit familiar o d'amistat de la fotògrafa, a les quals cal sumar algunes fotografies localitzades en arxius públics.
May Rahola, Desig d'Horitzons és una mostra organitzada conjuntament amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya que simultàniament presenta, fins al 29 de maig, l'exposició May Rahola, la nova fotògrafa.
Els llibres han estat els protagonistes del cap de setmana a la Bisbal de l'Empordà. La fira Indilletres ha portat una quarantena d'editorials dels Països Catalans, a més d'una programació amb diverses xerrades sobre la llengua catalana. Tampoc hi ha faltat les presentacions de diferents llibres i l'entrega de premis de crítica literària Llucieta Canyà. Ens ho explica Joan Pareda des de Televisió de Costa Brava.
La Bisbal d'Empordà ha viscut la 5a edició de la Fira Indilletres. L'esdeveniment ha organitzat una quarantena d'activitats on han destacat presentacions de llibres, debats i xerrades, no només vinculades a la literatura, sinó també al paper que juga la llengua entorn a la construcció del país. D'això n'ha fet referència l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès.
És bàsic que donem veu a la feina que fan les editorials que publiquen en català. El català, en definitiva, és la nostra llengua, és la llengua de relació.
És per això que Indilletres ha comptat amb 42 editorials dels Països Catalans, una oferta que permet que la fira sigui un espai per a tots els públics. Ho explica Judit Pujador, una de les organitzadores de la fira.
Són una manera de creixement, de millora, i de fer-nos més competitius, de fer-nos més interessants. Per tant, jo convido tothom a que vingui, tothom hi trobarà el seu llibre, perquè hi ha tanta varietat que no hi haurà ningú que no trobi alguna cosa que li agradi.
Aquest any, Indilletres ha homenatjat Joan Bordeus amb el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona s'emporta el duel català del cap de setmana a l'ACB. S'imposa al Baxi Manresa per 68-90 en un partit molt seriós.
La penya suma així la seva tercera victòria consecutiva i se situa a la 7a plaça provisional de la Lliga. L'equip va saber gestionar molt bé l'avantatge i va arribar a la mitja part 11-1. Un altre parcial de 0-11 en el tercer quart va acabar de sentenciar el partit. Qui sí que va donar la campanada va ser l'Obradoiro, que va superar el Barça 76-74 només per 2 punts.
El Nàstic busca continuar progressant en la classificació de la primera federació de futbol a expenses d'un altre equip català. Alejandro Berzosa, bona tarda.
El conjunt grana s'enfrontarà al Sabadell. L'equip per l'Equinates, 15 de classificació amb 15 punts, sumant un total de 4 victòries, 3 empats i 6 derrotes. En els últims 5 partits, el conjunt barceloní va sumar una victòria, 2 derrotes i 2 empats de manera consecutiva. El migcampista Ander Gorostia assegura que l'equip està en un bon moment per a posicionar-se en la part alta de la classificació.
Al final hemos estado trabajando bien todas las semanas, incluso en pretemporada. Nos costó arrancar, pero creo que vamos de menos a más y eso se está viendo en el campo, ¿no? Y es ahora cuando hay que apretar más, llegar a Navidad los puestos de arriba e intentar hacer 4 de 4, que yo creo que lo vamos a conseguir. No son excusas, al final, bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Hay veces que no salen las cosas, pero eso no significa que no lo intentemos, no trabajemos y no nos esforcemos al 100%. Ahora, por suerte, se están dando los resultados y, bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que aprovechar este buen momento, buena dinámica y, joder, llegar al Sabadell en casa y a por los 3 puntos, que la afición esté contenta con nosotros.
El partit es jugarà a les 6 de la tarda des del nou estadi Costa Daurada.
A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça aconsegueix superar la Reial Societat i manté així una dinàmica excepcional.
Un gol de Lucy Bronze al minut 89 ha permès al Barça superar per 2-1 la Reial Societat de Natàlia Arroyo. La victòria serveix a les blaugranes per mantenir uns registres inigualables. Invictes sumen 11 victòries en 11 jornades. No va tenir tanta sort el Levante de les Planes, que va caure per 1-4 davant del Real Madrid, que consolida així la segona posició.
En waterpolo s'està disputant ara mateix a Terrassa, Boadilla, partit ajornat de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Anem fins allà amb Miqui Romagosa. Bon dia, Miqui.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs ara mateix acaba d'acabar aquest partit amb victòria clara i contundent del Club Natació Terrassa per 21-4. Un partit que pràcticament ha deixat sentenciat el conjunt agarenc a la primera meitat, al primer quart, amb un parcial de 6-0 i ha acabat de rematar aquesta victòria amb un parcial de 7-0 al tram final. Per tant, el Terrassa, que suma la segona victòria d'aquesta setmana després de guanyar a l'Etxeide.
Moltes gràcies, Miqui. I el Noia Freixenet i l'Igualada es veuen les cares empatats a punts després de 8 partits a l'Hockey Lliga. Els dos equips lluitant per consolidar la quarta posició de la taula i poder així mirar amunt. Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní.
El Noia Freixenet tanca aquesta tarda a l'Ateneu la novena jornada de la fase regular de l'Hockey Lliga en un duel més que interessant davant l'Igualada. Un partit que obre de pas una setmana intensa de competició amb 3 partits en 6 dies que poden resultar molt determinants per definir la posició de l'equip sadurrinenc al final de la primera volta. Els igualadins arriben a la cita a la quarta posició, empatats a punts amb Reus i Noia. Els de Pere Vàries podrien tornar a enganxar-se al vagó capdavanter i, de pas, posar a distància amb un rival ara mateix directe. Serà també una bona oportunitat per treure's el mal regust de la jornada anterior, quan un discutit penal a 2 minuts de l'acabament els va privar de sumar els 3 punts a Calafell. I també afrontant les millors condicions els següents xocs: contra el Caldes, que també es mou en places de Copa, i després el derbi de l'Alt Penedès, amb un Vilafranca que arriba molt necessitat de punts. El Noia Freixenet Igualada arrencarà a les 8 del vespre sota la direcció arbitral de Raül Burgos i David Calonja.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les noves arribades a la cartellera destaca Suro, una original aproximació als conflictes de parella. L'emperadriu rebel rescata el personatge de Sissi, aquí una dona que no accepta el paper que se li imposa, i Ralph Fiennes protagonitza el thriller El menú.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del parc.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suport? Un any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
Els protagonistes de Suro són l'Helena i l'Ivan. A punt de ser pares, decideixen construir una nova vida per a ells i per al seu futur fill a una casa envoltada d'alzines sureres. però una vegada es trobin instal·lats a la seva nova llar, descobriran que tenen punts de vista oposats sobre com viure a la Terra i aquestes diferències posaran en perill el seu futur com a parella.
És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar.
Em fa molta por quan fa això.
L'emperadriu rebel és l'Isabel d'Àustria, sí, que fa 40 anys. Dona de l'emperador Francesc Josep I, no té dret a expressar-se i s'ha de mantenir jove i maca per sempre en el seu paper institucional. Per satisfer les expectatives, segueix un règim estricte de dejú, exercicis, perruqueria i mesura diària de la seva cintura. Asfixiada per aquestes convencions, l'Isabel es revela cada vegada més contra ell.
Quins plans tens per Sarajevo? Em fa l'efecte que la situació allà no s'ha acabat.
¿Cabremos todos ahí?
Seguro, 12 clientes en total.
¿Y así ganan algo?
1.250 por cabeza.
¿Qué comeremos, un Rolex?
Uno de sus clásicos.
L'actor Ralph Fiennes és un peculiar chef a El Menú. Està al capdavant d'un restaurant que ofereix una experiència culinària única a un dels destins més exclusius del món. Aquí hi arriba una parella jove que es trobarà que el cuiner ha preparat un ingredient secret que provocarà un resultat sorprenent.
Largo de mi puto camino.
Para esto han pagado. Tranquila.
Moriremos esta noche, sí.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els Mossos han detingut dos homes de 23 i 39 anys com a presumptes autors de gairebé una desena de robatoris amb força a locals i establiments comercials als districtes de Sants, Montjuïc i Les Corts, i un a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar la matinada del 29 de novembre, quan la policia va rebre l'avís d'un testimoni que estava presenciant un robatori a un local de la Rambla de Brasil. Quan els Mossos van accedir-hi, van localitzar un dels autors amagat darrere d'una nevera i a l'altre el van detenir a les immediacions del comerç. Els dos detinguts compten amb 17 i 35 antecedents al seu historial i només durant el 2022 els consten 14 i 20 antecedents, respectivament, per fets relacionats bàsicament amb delictes de patrimoni. I tràgic inici del pont de desembre a les terres catalanes. L'alta mobilitat està causant un degoteig de morts a les carreteres. Dues dones i un home han perdut la vida en tres accidents que han tingut lloc a la C-55, a l'alçada de la localitat de Cardona, a la BV-2242 en el seu pas per Piera i a la C-59 a Palau-solità i Plegamà.